A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'any 1812, Napoleó envaeix Rússia amb un dels exèrcits més grans reunits mai, el màxim que els primers estadis de la revolució industrial podien suportar. La invasió de Rússia significarà l'inici de la fi de l'imperi de Napoleó i també la fi del període que va iniciar la Revolució Francesa. Per a França, és una de les seves grans derrotes i fruit, segurament, de la sobreconfiança i un dels actes d'híbris, d'arrogància, més grans de la història militar. Per a Rússia és una de les seves grans victòries, comparable només a la Segona Guerra Mundial, i una guerra patriòtica de la que sentir-se orgullosos, doncs col·loca a Rússia com una peça fonamental del taulell de joc polític europeu i la fa entrar de ple en la història europea. Avui parlarem de Napoleó, del seu imperi i de com tractar d'invair l'imperi rus i no morir a l'intent. O sí. Benvinguts a l'hivern rus. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar. Us parlem aquesta setmana de la invasió de Rússia per part de Napoleó i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
I avui ens torna a acompanyar, millor dit, a l'Héctor Rodríguez Grimau, llicenciat en Història, màster en Història Contemporània i professor de secundària. Benvingut, Héctor.
Merci.
Va calcular Napoleó prou bé el seu atac al territori rus?
Doncs jo diria que, malgrat el sabem que el resultat és el que és, jo crec que sí que estava ben calculat i sí que estava més o menys preparat. I com anirem veient, jo crec que té més a veure amb els errors propis de Napoleó a posteriori que no pas amb el càlcul inicial que fa ell de què significa envair Rússia.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Bueno, cançó molt coneguda, que jo crec que molta gent reconeix per l'anunci mític de molts anys del Risc, el joc de taula.
De fet, a mi la imatge que em ve al cap sempre és a la pel·lícula de V de Vendetta, no? Sempre que sento aquesta cançó, aquí, veig correcte. El Palau de Westminster esclatar, que sempre és una imatge preciosa de veure, no? En aquest sentit. En tot cas, Héctor, per començar el programa d'avui, després de la pregunta introductòria, i després d'aquesta cançó tan, tan preciosa, quin és el context històric de la França napoleònica?
A veure, el context històric, suposo que l'hem de començar amb la Revolució Francesa, i tot i que no exposaré la Revolució Francesa perquè suposo que no cal.
No cal, i ja, però... ja hem fet programes al Troia on es parla del tema, per tant, qui ho vulgui, doncs que els torni a recuperar.
En tot cas, situem-nos en quan Napoleó apareix en escena. Estem parlant de la Revolució Francesa, per tant, parlem de la fi de l'absolutisme, la fi de l'antic règim, I com tota Europa es cabreja molt en França, especialment a partir de que li tallen el cap als seus reis, llavors la resta de reis no volen patir el seu mateix destí, mm-hmm. i comencen les guerres revolucionàries. Això vol dir que Europa es passa en guerra uns 23 anys, tot i que hi ha algunes pauses. Els primers combats comencen el 1792 i, com suposo que també sonarà, el 1815 hi ha la batalla de Waterloo, que és el que finalitza de manera oficialment aquestes guerres o revolucionàries, o a partir de cert moment napoleòniques, no? Llavors, aquí és on apareix en escena Napoleó. Napoleó és un militar, i és per això que un militar pot tenir cert èxit enmig d'unes guerres, no? Al final és la situació de la República Francesa, del caos una mica revolucionari, que fa que la burgesia francesa vulgui posar una mica d'ordre i confiï, com fa sovint la burgesia, en un militar perquè posi ordre. En aquest cas, trien un senyor que és Cors, que coneixerem més com a Napoleó Bonaparte, però que de fet és un senyor que el francès el parlava bastant malament i que va ser batejat com a Napoleó i Bonaparte.
I tu has dit, la burgesia va dipositar la seva confiança en aquest militar del moment, però ell va fer el que la burgesia esperava?
Napoleó crea un sistema molt curiós, que és, per una banda, mantindrem part de les conquestes de la Revolució Francesa, i fins i tot Napoleó fa una constitució, hi ha un parlament, hi ha unes eleccions, i per altra banda, intenta col·locar, jo crec que col·locar vull dir subvencionar una mica els diferents sectors polítics de França. Això vol dir que Napoleó té mariscals que són republicans furibuns i mariscals que són membres de l'antiga noblesa de l'antic règim. I tot això, el que ho enganxa és ell mateix, són les seves victòries militars i el fet de que l'any 1804 Napoleó és l'amo absolut d'Europa, fins al punt de que es veu en la posició de, escolta, doncs vaig a proclamar-me emperador de França, i ja que estic, com que més l'italià el parlo també, doncs també rei dels italians, també, ja que estic. I llavors això, l'any 1812, que és una mica quan situarem el conflicte de la invasió de Rússia, Napoleó l'únic problema que té és que el de col·locar el seu germà com a rei d'Espanya li sortint malament, i hi ha la guerra que els britànics anomenen les guerres peninsulars, que és, bueno, però que per la tota la resta Napoleó és l'amo d'Europa.
I què és aquest sistema continental que implantarà Napoleó?
Que Napoleó és l'amo d'Europa menys d'un lloc al que no es pot arribar per terra, que és el Regne Unit de la Gran Bretanya. Això els britànics ho recorden amb molt d'orgull. La flota francesa se'n va al fons de l'Atlàntic a la batalla de Trafalgar i, per tant, Napoleó és incapaç d'arribar fins a la Gran Bretanya. És per això que Napoleó el que fa és un bloqueig econòmic a la Gran Bretanya. Els exèrcits francesos i els funcionaris francesos impedeixen que qualsevol altre país comerciï amb la Gran Bretanya.
Molt bé, doncs fets 5 cèntims de la figura de Napoleó, parlem de l'altre protagonista d'avui, de Rússia. Quina és la seva situació en aquest moment?
Clar, Rússia és aquell lloc on sembla que no hagi canviat absolutament res de res de res. És a dir, fins i tot amb la Revolució Francesa alguna cosa ha de canviar la resta d'Europa i la influència de la Revolució Francesa modifica una mica a Rússia. A Rússia no, Rússia és l'antic règim, la seva versió més tradicional, fins al punt de que els camperols encara són serfs, és a dir, que estan lligats a la terra, igual que l'edat mitjana, que són gairebé propietat dels senyors, de l'església, de la noblesa, és això, és l'antic règim en la seva versió més estricta. És per això que des de que esclata la Revolució Francesa, els tsars russos veuen a la Revolució Francesa com un atac a l'essència del que és el sistema rus, potser fins i tot més que els prussians, que els austríacs, que no tenen un sistema tan dur. I a més, i per fer-ho tot encara més contradictori, França, abans de ser la França revolucionària, és la França absolutista de Lluís XIV. Llavors, els russos han copiat Versalles i copien l'absolutisme francès fins al punt de que la noblesa russa està culturalment afrancesada. És a dir, que, i és lo normal, els nobles russos parlen entre ells en francès, hi ha nobles russos que directament eduquen els seus fills en francès, i per tant, és gent que parla el rus per donar ordres i alguns saben les quatre paraules justes per donar ordres de porta'm vi i poc més.
Això m'està semblant molt fort, això no ho sabia.
I això, vull que quedi clar, això inclou el mateix tsar, que quan ha d'escriure alguna cosa l'escriu en francès i la fa traduir, perquè ell no, el rus, bueno, donar ordres.
Tsars russos parlant en francès sí, sí. A començaments del segle XIX, això és, pinta, és preciós. Sí. En tot cas, aquests dos sistemes tan contraposats que ens acabes de descriure tindran enfrontaments al camp de batalla?
Clar, les guerres revolucionàries són molts anys de guerres, al final Rússia s'apunta des del minut zero a si algú declara la guerra a la França revolucionària, nosaltres els primers, i tot i que Rússia està relativament lluny, els russos han enviat diverses expedicions al llarg de tots aquests anys. Napoleó ha derrotat a tothom, incloent-hi els russos. Els russos ajuden els austríacs del 1805, i la famosa, o suposo que deu sonar una mica, la batalla d'Austerlitz, que és una derrota dels austríacs i dels russos, i el 1807 el tsar Alexandre, que és el protagonista de la banda russa d'avui, també ha enviat un exèrcit a ajudar els prussians, que, i també un altre cop són completament derrotats. De fet, l'inici una mica de la justificació de per què Napoleó acaba envaint Rússia és una mica perquè Napoleó ha obligat el tsar Alexandre a firmar un pacte pel qual també s'inclou dins del tractat aquest del sistema continental, volia dir.
Molt bé. Doncs tenim tot un taulell de joc i també tenim les peces a nivell diplomàtic, que també s'hauran de moure. Com es jugarà aquesta partida?
Per començar, hi ha el tema de Rússia, primer d'acceptar aquest tractat de pau, i amb els primers anys, de moment, això funcionarà. El problema vindrà quan la mateixa noblesa russa comença a pressionar el tsar. La noblesa russa és una noblesa amb molt de poder, és una noblesa que ha assassinat el pare del tsar i l'ha assassinat per no ser prou dur amb Napoleó, i llavors Alexandre es veu obligat a començar a moure les peces per veure com es pot revenjar d'aquesta derrota, no? Tot i que Napoleó no ha sigut excessivament dur amb el tsar. Napoleó ha permès que Rússia es quedi Finlàndia, que li ha pres en els suecs uns anys abans. L'única cosa que preocupa el tsar, o els russos els preocupen dues coses, bàsicament. La primera és que el sistema continental està arruïnant a Rússia profundament, i la segona és Polònia. Els russos tenen una obsessió amb l'existència de Polònia i creuen que és un perill a la seva mateixa existència, l'existència de Polònia, i Napoleó ha creat no una Polònia independent, sinó una part de Polònia semi-independent, que és com un apèndix de França, no? I això és el que farà esclatar una miqueta la guerra i el conflicte. Sobre la part de la diplomàcia, en un inici sembla que Napoleó té tot super de cara. És evident que els francesos els odia molta gent, però els russos també els odia molta gent. Llavors, en aquest context en concret, els francesos els odia moltíssima gent, en els russos els odien específicament els otomans i els suecs. Els otomans acaben d'acabar una guerra just l'any 1811 i els suecs una altra l'any 1809. Per tant, Napoleó, en principi, sembla que que la cosa hauria d'anar bé, que hauria de ser fàcil posar d'acord a molta penya per envair Rússia. El que passa és que Napoleó, lo del combat se li donava bé, lo de tractar amb cert respecte a altra gent, no tant. Llavors, Napoleó va assumir que si ell decidia envair Rússia, suecs i otomans li seguirien el rotllo. I això, no funciona sempre així, llavors aquest és una mica el rotllo de Napoleó, no? Jo sóc l'emperador, tothom em farà cas. Els suecs, en aquest cas, tot i que estan governats per un francès, pel senyor Jean-Baptiste Bernadotte, que havia sigut mariscal de Napoleó, com que Napoleó ni tan sols els consulta, els suecs no s'involucren en això, per tant, serà, en principi, un combat entre França i Rússia.
Mm-hmm. I després d'aquesta jugada mestra, suposo que aquí Napoleó farà alguna cosa.
Clar, Napoleó fracassa en el camp diplomàtic de les potències que no té profundament subjugades. Napoleó té també aliats. No aconsegueix acontentar els britànics i seguirà combatent a la península, el qual al final és una cosa que se li ha de reconèixer a l'imperi francès, que manté una guerra en dos fronts i mira, acabarà perdent, però hauria pogut acabar guanyant. I també és veritat que aconsegueix que els Estats Units declarin la guerra a la Gran Bretanya, en una de les guerres segurament més oblidades de les guerres napoleòniques, que és la guerra entre Estats Units i la Gran Bretanya, que, com a spoiler, acaba amb la Casa Blanca en flames. Però els francesos també tenen a qui trucar per fer aquesta jugada d'envair Rússia.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Sembla un ville, j'aime l'oignon car il est bon. J'aime l'oignon frite à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa opa opa. Opa camarade, opa camarade, opa opa opa.
La chanson de l'oignon. Héctor. No sé si ho he dit bé, m'és igual, eh?
No, jo el francès faig veure que el sé parlar, però no el sé
jo
parlar.
Jo també, com jo, ja està. Aquesta cançó tan divertida, què ens explica?
La cançó de la ceba. La cançó de la ceba, sorprenentment, és una cançó típica de la Guàrdia Imperial Francesa, que anaven al combat cantant aquesta cançó. La cançó diu coses de l'estil, necessito una ceba fregida en oli d'oliva per anar al combat, i un pa camagat, que és anem, anem, camarada, no? És la cançó de la Guàrdia Imperial Napoleònica. I com a introducció a qui és la penya que enviarà Rússia, m'ha semblat adient.
Clar, justament perquè anem a parlar ara de la Gran Armée de Napoleó. Només serà un exèrcit format per francesos?
No, en absolut. Hi ha una part que és francesa i una part que no. Anem primer per la part francesa, que jo posaria entre cometes. Napoleó sap que necessita un exèrcit immens, l'exèrcit més gran que pugui reunir, tenint en compte que la revolució industrial ha començat a mitges, però no estem parlant de l'any 1900, en què les fàbriques estan per tot arreu, no? Uh-huh. Llavors, es calcula que el nucli dur de l'exèrcit invasor són 200.000 soldats, que són els que vesteixen uniforme francès. El que passa és que vestir uniforme francès no et fa automàticament francès, tampoc. França porta 20 anys en guerra, en la major part amb victòries. Això vol dir que França en aquell moment inclou part d'Itàlia, per tant, hi ha italians vestint uniforme francès, Bèlgica sencera, per tant, els belgues lluiten també amb Napoleó, els flamencs també, part d'Holanda també, i parts d'Alemanya, Alsàcia-Lorena, que també formen part de França. Per tant, ja hi ha una part de l'exèrcit francès que pròpiament francès no és. A més, m'agradaria afegir que això de que els francesos parlen tots francès és una cosa que és típica de partir de l'any 1900 i alguna cosa. Abans, l'extermini lingüístic que ha fet França no havia passat. Per tant, un regiment reclutat a la Bretanya francesa, els oficials segurament parlaven francès i les ordres anaven en francès, però els soldats, com a màxim, l'entenien. Però no podem assegurar que el parlin. Al final és una cosa que, si sabem que a la Primera Guerra Mundial l'exèrcit francès té problemes de comunicació, doncs 100 anys abans encara més els devia tenir.
I aleshores, per aclarir una mica, quins contingents sumaven a les tropes franceses?
Vale, llavors, si deixem estar de banda de quin idioma parla cadascú, o almenys jutjant només pels uniformes, podem dir que entre uns 250 i uns 300.000 soldats lluiten sota les ordres directes de l'imperi francès. Però aquests no són els únics. Napoleó sap que necessita més soldats que aquests i té una part de l'exèrcit combatent a la península Ibèrica, per tant, ha de tirar dels seus amics. Qui són els seus amics? Pues per començar, va buscar a qui odia els russos. En aquest món no hi ha ningú que odia més els russos que un polonès, i és per això que quan Napoleó demana voluntaris, i no tan voluntaris, per anar a envair Rússia, uns 95.000 polonesos s'apunten a aquesta història. Això significa una quarta part de tot l'exèrcit invasor. A més...
Pobres polonesos.
Pobres polonesos.
Es foten a tot arreu.
A més, cal recordar que Napoleó és emperador d'Itàlia, amb la qual és capaç de reunir a uns 25.000 italians del nord. El regne d'Itàlia és només la part del nord en aquell moment. Uh-huh. I ja que està, pues, els ajunta amb aquells francesos, entre cometes, que parlen italià. I llavors hi ha un contingent específic de gent que parla italià. A això li hauríem d'afegir uns 8.000 napolitans, que també són súbdits d'alguna manera de l'emperador francès. I com a anècdota, Napoleó convenç uns 3.000 espanyols i uns 5.000 portuguesos, la major part d'ells presoners de guerra de la guerra peninsular, i els convenç per o aventura militar o camp de presoners, pues aventura militar.
Què sabem d'aquests 5.000, dels 3.000 espanyols?
Dels 3.000 espanyols sabem que la majoria d'ells són una gent que ha acabat en presons franceses perquè amb aquests pactes raros que van fer els borbons espanyols havien anat a Dinamarca a lluitar juntament amb els francesos contra els danesos. I al final, estan allà a Dinamarca, se'ls ofereix o guerra o camp de concentració, i per tant decideixen guerra. A tornar uns quants, només d'aquests.
Uh-huh. I atenció, perquè la tercera llengua que més es parlava en aquest exèrcit era l'alemany.
Sí, per dos motius. En primer lloc, perquè entre aquells estats que derroten Napoleó tenim a Àustria i Prússia, que es veuen obligades perquè les derrotes contra Napoleó els han fet súbdits de l'imperi francès, enviar tropes, això vol dir que els prussians envien uns 15.000 soldats, i els austríacs, el doble, 32.000. És veritat que parlar de l'exèrcit austríac no és parlar d'un exèrcit que parli alemany, tampoc, perquè ja la meitat o més d'aquesta gent devien parlar llengües eslaves. Però, en tot cas, i Napoleó ja ho fa així, envia austríacs al sud i prussians al nord perquè li cobreixin els flancs. No són uns aliats gaire fiables, és una gent que odia profundament a Napoleó. Però els que no odien a Napoleó són la resta dels estats alemanys. Estem parlant de gairebé també una altra quarta part de l'exèrcit, uns 100.000 homes que venen dels diferents regnes alemanys. Alemanya no existia, i la major part dels reis alemanys deuen el seu tro a Napoleó o als francesos. És per això que els números ballen una mica, però estem parlant d'uns 24.000 bavaresos, uns 20.000 saxons, uns 16.000 soldats de Westfàlia, uns 12.000 soldats de Württemberg i altres estats menors alemanys que també aporten varis milers. Per tant, això és exèrcit francès. Bueno, parlem-ne de si francès o no francès. Jo crec que, i això els russos també els obsessiona, és més un tema de l'Europa occidental envaint Rússia. I això pels russos també té, i encara avui en dia, un cert rancor amb aquest tema.
Uh-huh. A més, sembla una carta de pizzas, no? O sigui, la bavaresa, la westfaliana, la napolitana, l'Austria, que és que hi ha de tot en aquest exèrcit, és una passada.
Una carta de pizzas?
No sé, és el primer que va passar pel cap. Una napolitana, hi havia una napolitana, Sergio, per aquí.
Està bé.
Però el que vull dir és que és un exèrcit superdivers, no? Que a vegades quan ens imaginem aquests exèrcits ens imaginem molt uniformes, no? I ningú ens costa plantejar-nos els problemes de comunicació que podrien sortir al mig d'una campanya, tot el que implicaria per logística o inclús al mig del propi camp de batalla. Llavors també és molt divertit això, no? Enviem els austríacs a un flanc, els prussians a l'altre, perquè ells, entre ells s'entenen, els de Savoia i els d'Itàlia els posem junts perquè també s'entendran, però que són coses que normalment sense voler-hi no hi pensem. En tot cas, ens has descrit molt bé aquest crisol que s'oposa a l'exèrcit francès i la pregunta següent és obligada, i és que com serà l'exèrcit que combat pel tsar de Rússia?
Que jo crec que si ens posem a definir què són els soldats de l'exèrcit francès, cal recordar que són ciutadans lliures. Per molt que estiguin reclutats a la força, perquè hi ha una lleva, són ciutadans lliures. Els soldats del tsar no ho són. L'exèrcit del tsar, tot i que no és l'únic exèrcit de l'antic règim, l'exèrcit prussià o austríac també ho és en certa manera, l'exèrcit del tsar és un exèrcit que, a l'excepció de perquè van amb fusells, podria ser un exèrcit de feudal, un exèrcit medieval. Això què vol dir? Això vol dir que per ser oficial s'ha de ser noble. I no se't demana experiència, se't demana un paper que digui que ets de família noble. I que els soldats són serfs cridats a files. A més, criats a files durant 25 o 30 anys, i és gent que l'únic que farà en la seva vida és morir pel tsar. Clar, si pensem en com és la societat russa, això fa que l'exèrcit rus, si en els exèrcits hi ha diferència ja entre oficials i soldats, l'exèrcit rus és una cosa al·lucinant, per començar, perquè, com hem dit abans, els nobles russos no parlen rus entre ells, parlen francès. Per tant, bueno, tenim una noblesa russa que combat a l'exèrcit rus parlant en francès i que dona ordres en rus a uns soldats que també, i aquí no entrarem en detall, però també podríem discutir quants d'ells saben rus. A més, i per fer-ho encara més complicat, des que hi ha hagut la Revolució Francesa, una part important de la noblesa francesa ha escapat de França. I una gran part d'ells han acabat a l'exèrcit rus, que com que es parla francès, doncs tot fantàstic.
Estan com a casa.
Exacte. I a més, com que Napoleó ha rebentat tota l'oposició que hi havia als diferents estats alemanys, també hi ha molts alemanys que han decidit anar-se'n a Rússia. I dona la casualitat, a més, que una part important de la noblesa del Bàltic, que forma part de l'imperi rus, l'Alemanya el sap. Per tant, tenim un exèrcit rus que els oficials parlen o mig en francès o mig en alemany.
Mare meva, és una fantasia,
fantàstic,
això.
Fantàstic.
Molt bé. Després d'aquesta composició que ens hem fet, d'aquesta fotografia de l'exèrcit que lluita pel tsar, quins efectius són tota aquesta gent?
Els historiadors al final calculen que si Napoleó creua la frontera amb uns 250.000 homes, o l'exèrcit principal són 250.000 homes, els russos poden oposar-hi uns 400.000. Això vol dir que Napoleó no té avantatge numèrica, però l'exèrcit francès o els seus aliats són molt millors. També és veritat que si comptem les reserves que té l'exèrcit rus, estem parlant de que l'exèrcit rus l'any 1812 pot cridar files a uns 900.000 homes. Per tant, els russos problemes de tenir més soldats no en tindran.
Mai en tenen, no.
Rússia té un altre avantatge, a més, que és que, i semblarà estranya, però és un avantatge. L'exèrcit rus ha sigut completament destruït dues vegades per Napoleó. Primer a Austerlitz i després a Tilsit. Això què vol dir? Pues que els russos han hagut d'aprendre
de les derrotes. Bla, bla, bla.
I almenys es pot citar la Guàrdia Imperial Russa i l'artilleria russa com una de les millors tropes d'Europa. I això sí que no els hi treu ningú.
I quin serà el pla rus per fer front a l'atac de Napoleó?
Si en el camp de batalla les ties posen la meva contra, abans que cedir províncies i firmar a la meva capital un tractat que només seria una treva, retrocediria fins a Kamchatka. El francès és un home valent, però les llargues privacions i el clima hostil el fatiguen i el desanimen. El nostre clima, el nostre hivern, combatrà per nosaltres. Les victòries prodigioses només s'aconsegueixen allà on està l'emperador, i no pot ser a tot arreu ni passar-se anys fora de París.
El general Hivern està parlant del gran aliat dels russos, Héctor.
Hem escoltat una cita de la que jo dubto la seva veracitat, això també sigui dit. És una cita de l'ambaixador francès a Rússia, i en principi això és una cosa que el senyor Kalinkurt, que és aquest senyor, l'ambaixador francès a Rússia, li explica a Napoleó just abans de l'inici de les hostilitats. En plan, el tsar m'ha dit això. Segurament és una cita feta a posteriori, és a dir, que la cita no és... No, o sigui, és a dir, que l'incurs sí que ens explica això, però segurament és una cosa pensada a posteriori.
En tot cas. Tot això formarà part de l'estratègia russa per fer front a aquest atac de Napoleó.
El que és segur és que Napoleó havia pogut llegir tant les experiències sueques com poloneses d'uns cent anys abans de què significa envair Rússia. Napoleó no és idiota, Napoleó sap que envair Rússia és molt complicat. Per tant, i ell ja sap que no podrà fer el que ha fet l'exèrcit francès durant totes les guerres revolucionàries, que és viure sobre el terreny. I això vol dir o robar o comprar. També, tampoc els francesos no eren sempre uns bàrbars. Tot el que necessiten perquè l'exèrcit sobrevisqui. Això és el que a Europa occidental i central es pot fer perfectament. Ell sap que a les estepes russes això no es pot fer. No hi viu tanta gent com per fer-ho. Per tant, ordena la creació d'un sistema d'abastament i de subministrament amb cavalls i amb centenars de milers de cavalls per portar tots els subministres que necessita l'exèrcit en campanya.
I a més de tenir en compte aquesta, la gran temuda logística per una invasió a Rússia en un territori tan llunyat, tan vast, amb unes temperatures tan extremes, què més hi havia en el pla de Napoleó?
Desgraciadament, res més. Oh, és a dir, Napoleó tenia un objectiu polític, que és Rússia ha de ser la meva aliada. Napoleó no tenia cap mena d'interès de ni conquerir Rússia sencera o no durant molt de temps, o canviar de tsar. Ell volia que els russos li fessin cas a combatre contra els britànics. És per això que Napoleó pensa que no ha de destruir Rússia com a societat. I, per tant, hi ha dues coses que no farà, que són dues coses que hauria pogut fer i que segurament haurien ajudat a guanyar la guerra. La primera és prometre als serfs russos que, si li donen suport, els alliberarà. Rússia té una llarguíssima tradició de revoltes de serfs, això hauria ajudat segurament a que Rússia no s'hagués pogut defensar. L'altra opció que tenia era proclamar la independència de Polònia i dir als polonesos que vivien a Rússia que ell anava a alliberar Polònia. Això hauria significat unes facilitats tremendíssimes per entrar en territori més pròpia i ètnicament rus.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja tenim situats els líders, tenim caracteritzats els seus exèrcits i els plans d'uns i d'altres. Quan i com comença aquest enfrontament bèl·lic, Héctor?
Bueno, Napoleó, que com hem dit no té un pla, però sí que pensa que hi ha objectius a curt termini, ell vol enfrontar-se amb l'exèrcit rus i la nit del 23 de juny de 1812 organitza el creuament de la frontera entre el ducat de Varsòvia, que és el seu estat polonès vasall, i l'imperi rus. Els russos, tot i que la literatura ens digui que sí, sí, ens retirarem i l'exèrcit francès es rendirà, el que deia la cita del principi, sembla que improvisen bastant. Els russos porten uns mesos acampats al voltant de la frontera amb les ordres del tsar d'envair, en algun moment, que estiguin preparats per envair Polònia i Prússia. És per això que el general en cap que hi ha a l'exèrcit rus, el senyor Mikhail Barclay de Tully, un senyor que és mig rus, mig escocès, em sembla, d'aquí el Barclay aquest, ell havia decidit que, bueno, pues que havia preparat les tropes per envair Varsòvia, pel ducat de Varsòvia, perdó. Quan els francesos ataquen, això Barclay no s'ho espera, veu claríssim que enfrontar-se amb els francesos és perdre i ordena la retirada. Ordena la retirada, malgrat el tsar li diu hauries de resistir, el que passa és que el tsar li diu hauries de resistir, però recorda que no hi ha un altre exèrcit rus, i per tant has de conservar l'exèrcit i intentar aturar Napoleó. Barclay decideix que això només ho pot fer retirant-se de moment.
I com seran els primers compassos de la guerra? Aquesta guerra que comença amb una petita retirada russa, acabarà sent una gran retirada russa o com anirà la cosa?
Napoleó agafa el seu exèrcit més pròpiament francès, que són això, 250-300.000 homes, i posa la directa per l'exèrcit rus. Mentrestant, organitza que austríacs i saxons li cobreixin el flanc sud i prussians i altres tropes franceses li cobreixin el flanc nord. Napoleó té davant dos exèrcits russos, un comandat pel senyor Mikhail Barclay, que és el comandant en cap, i un altre pel senyor Piotr Bagration, que entre els dos tenen més o menys el mateix nombre de soldats, uns 250.000. Les ordres russes segueixen sent aquesta improvisació de ens anem retirant, i els francesos els persegueixen. El problema o la cosa sorprenent que Napoleó nota des del principi és que els russos es retiren en bon ordre, no estan fugint en desbandada, i que el seu exèrcit li està costant moltíssim avançar.
Alguna cosa fallava. Doncs esbrinem-ho. Com va ser aquest avenç napoleònic, on sembla que alguna cosa en aquest pla únicament basat en aquesta logística, alguna cosa falla? Què ens està passant?
Clar, no descobriré cap spoiler si recordo que la retirada de Rússia a Napoleó és un desastre. El que sí que no se sol recordar és que és tremendo desastre també l'avenç de les tropes napoleòniques. Estem a l'estiu, per tant no és un problema que els soldats es morin de fred, és un problema de concentrar a 250.000 homes francesos i 250.000 homes russos en una regió relativament poc poblada del món. No hi ha menjar suficient perquè mengi tanta gent. Aquest gran tren de bastiment que ha muntat Napoleó no funciona. No funciona perquè logísticament a l'època no era possible.
Sí, l'únic que havia pensat de tot el pla, no funciona.
Sí. Però no funciona per una qüestió tan senzilla com que els cavalls es moren. Llavors, en un dia l'exèrcit francès perd com 30 o 40.000 cavalls. Llavors, a mesura que Napoleó avança, cada cop té menys cavalls, i això farà que cada cop pugui portar menys provisions, i farà que cada cop, de fet, també tingui menys cavalleria, que és una cosa que en aquella època és important. Llavors, jo crec que és una qüestió tan simple com el pla és massa ambiciós per la tecnologia de l'època. El que farà que l'exèrcit francès passi gana des del minut zero. Estem parlant de que són uns dos mesos de persecució fins que no hi ha el primer combat de certa importància, que es calcula que un terç de l'exèrcit francès es desintegra en aquest primer avenç, aquests dos primers mesos.
En els primers mesos ja tenim un terç de l'exèrcit francès mort de gana. O sigui, això és fantàstic. Però davant d'aquesta situació, aquestes tropes, que suposo que deuen començar a estar una mica descontentes o desnutrides, en tot cas, es rebel·len? Es revolten contra els oficials?
Clar, aquí tenim una situació normal a l'època, però agreujada pel fet de que el terreny en el que es combat és una merda, i els soldats francesos es passen gana i passen molta calor. Un exèrcit de l'època, un exèrcit napoleònic, o dels enemics de Napoleó, la deserció és una cosa normal. I de fet és normal que un exèrcit en marxa vagi perdent de mica en mica a soldats. El que passa és que les condicions són tan dures que això passa d'una manera espectacular. Es calcula que entre 30.000 i 50.000 desertors, que és una part molt important d'aquest exèrcit, en aquests dos mesos d'avenç per Polònia, Rússia Occidental, deserten i es queden robant a la població civil. Però no només són aquests els que maltracten la població civil, sinó que els mateixos soldats que lluiten dins de l'exèrcit napoleònic, al veure que l'exèrcit no els hi proveeix menjar, es dediquen a robar i saquejar. Això fa que la població ètnicament polonesa no vegi Napoleó com un alliberador, i que la població ètnicament russa els vegi com els que eren, no? com enemics, i de fet a l'exèrcit francès a Rússia li comença a passar el mateix que li està passant a la península Ibèrica, que és que no es poden enviar dos soldats a buscar aigua perquè els camperols els executen. Llavors, jo crec que el drama és això, i de fet estem parlant, i repeteixo la xifra perquè m'impacta moltíssim, estem parlant de centenars de milers de cavalls morts, que és el que fa que logísticament això no estigui funcionant. Per tant, Napoleó, bueno, pues, patada cap endavant.
Sí. Està clar que, sí, com sigui, Napoleó seguirà avançant. Quines decisions prendrà per fer entrar els russos en combat, que, com bé estàs explicant, estan practicant una retirada, però una retirada endreçada, doncs, segurament amb finalitats tàctiques?
Bueno, Napoleó en un mes ha alliberat el que era històricament Polònia, entre Vilna, que era la capital de la Polònia russa, i hi ha una part dels seus oficials que li diuen, bueno, pues ja està, en plan... Però recordo, Napoleó no té un objectiu militar clar. Polític sí, militar no. Llavors, ell, l'objectiu polític segueix sent que els ara es rendeixi, per tant, bueno, cal que li derroti l'exèrcit. Ell pensa que si de la Polònia russa l'exèrcit zarista està retirat, no ho farà quan entri a la Rússia més històrica. És per això que Napoleó posa la directa cap a la ciutat de Smolensk, que és una ciutat russa, i que sap que segurament el zar obligarà a l'exèrcit rus a defensar. I així és. Quan el zar se n'entera que l'exèrcit rus va abandonar Smolensk, ho prohibeix. És per això que el general Mikhail Barclay, que no volia defensar Smolensk perquè creia que no tenia cap sentit militarment, es veu obligat a fer-ho. Entre el 16 i el 18 d'agost, és això, és un mes i mig després de que comenci la invasió, hi ha la primera batalla, la batalla de Smolensk, que és l'assalt francès a aquesta ciutat. Es calcula que entre uns 50.000 francesos i polonesos assalten la ciutat. Barclay fa el periple de defensar-la i la defensa durant dos dies, i quan creu que ja ha complert, es retira. Llavors la batalla és aquest assalt a la ciutat i els combats mentre l'exèrcit rus es retira. Això significa que Napoleó perd uns 20.000 soldats, entre morts, ferits fora de combat, ferits que es moren de les ferides uns dies posteriors. Les baixes russes segurament són superiors, però Barclay també sap que ell té 900.000 soldats russos esperant per reforçar-lo.
I els que calguin.
Sí, Rússia mai té problemes per enviar soldats al front així perquè sí. En fi, després d'aquesta primera derrota russa a Smolensk, això va generar algun tipus de canvi en l'organigrama o l'estratègia militar davant de la guerra contra els francesos?
Que, Barclay no és un incompetent, com a general, segurament, però el zar davant la pèrdua de Smolensk alguna cosa de fer, perquè es noti que ell està molt preocupat per la defensa de Rússia mentre viu còmodament a Sant Petersburg, per altra banda, i decideix rescatar a un general que ja s'ha enfrontat contra Napoleó i, de fet, ja ha perdut diverses vegades contra Napoleó, que és el senyor Mikhail Kutuzov. El senyor Mikhail Kutuzov era considerat el millor militar rus del moment, no es portava gaire bé amb el zar, per això segurament no havia combatut des del principi, i el treu del seu retiro i el porta a comandar l'exèrcit. El primer que estableix Kutuzov quan arriba és que Barclay no ha fet res mal fet i que el que s'havia de fer era retirar-se. És per això que, de fet, Barclay mantindrà el seu càrrec com a comandant d'un dels dos exèrcits russos. Llavors, Kutuzov segueix fent exactament el mateix. Hem de seguir retirant-nos. El que passa és que Kutuzov segurament ho fa una mica més radical. I diu, hem de seguir retirant-nos més ràpid encara, i això farà que l'exèrcit rus comenci a retirar-se d'una manera una miqueta més desordenada, i no li hem de deixar res als francesos. I és quan comença, en aquest moment, la política de terra cremada, de destruirem tot allò que l'enemic pugui fer servir. Clar, davant d'això, Napoleó, què ha de fer? I Napoleó veu que està a 400 quilòmetres de Moscou. Llavors,
queda una tiradeta, eh?
I com Moscou no és la capital en aquell moment, no?
Però és la capital, capital espiritual i històrica. No és la capital, però és una ciutat, home...
Important.
Llavors, Napoleó, tot i que, de nou, molts generals li diuen aquí, si no tenim un objectiu clar, què més dona que entrem a Rússia o no hi a Moscou o que no hi entrem, Napoleó, segurament creient-se als seus propis desitjos, decideix que sí, que si ell ocupa Moscou, el zar estarà obligat a firmar la pau.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Te souviens-tu, disait un capitaine, au vétéran qui mendiait son pain. Te souviens-tu qu'autrefois dans la plaine, tu détournas un sabre de mon sein. Sous les drapeaux d'une mère chérie, toutes jadis nous avons combattu. Je m'en souviens, car je te dois la vie. Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Je m'en souviens, car je te dois la vie.
Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Mais toi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu? Te souviens-tu de ces jours trop rapides?
Molt bé, ja ens estem apropant cada cop més a Moscou, ja comença a fer fred, tot i que estem encara amb aquest hivern llarguíssim aquí a la Catalunya actual, però tornem al nostre programa recta final ja d'avui amb l'Héctor Rodríguez comentant aquesta invasió de Rússia de Napoleó, i ara ho havíem deixat ja amb Napoleó a prop de Moscou. Clar, què fa els ara? Es posa nerviós, no es posa nerviós, què decideix?
Home, el de resposta moltíssim nerviós. És veritat, ho dèiem ara, Moscou no és la capital de Rússia, la capital de Rússia és Sant Petersburg, però és la capital històrica de Rússia. Hi ha el Kremlin, hi ha tots els familiars dels ara enterrats, és el cor de Rússia, no? I a vegades, parlant de Rússia, es fa de l'època almenys, es fa la diferenciació, Moscou és la capital tradicional, Sant Petersburg és la capital moderna, però... els ara defensa Moscou. Mm. És com si, no sé, és com si en el seu moment és com si els francesos abandonessin Estrasburg sense disparar ni un tiro. Això no es pot fer. És per això que, igual que ha passat davant de Smolensk, i això Napoleó, aquí sí que és veritat que la torna a encertar, si vaig cap a Moscou, obligaré els russos a combatre, a plantar batalla. Kutuzov té cert temps per pensar on ho farà i tria la localitat de Borodino. Això està a uns 120 quilòmetres de Moscou, que a nosaltres ens sembla moltíssim, però clar, les distàncies russes 120 quilòmetres no és tant, i és aquí on hi haurà la batalla més important de la invasió de Napoleònica de Rússia.
Com per dedicar-li un programa, no?
Com per dedicar-li un programa espectacular.
Queda dit.
Hem de pensar que és una de les batalles més sanguinàries ara parlaré de les baixes, és les batalles més sanguinàries de totes les guerres napoleòniques i una de les batalles en què combaten més soldats per bàndol de totes les guerres napoleòniques. Estem parlant de... Napoleó aconsegueix reunir 126.000 soldats. La data és important, però vull recordar que Napoleó ha començat la campanya amb 250.000 soldats. Uh-huh. Per tant, bueno, ja ha tingut alguns problemes. El Kutuzov pot reunir 112.000 soldats. Sí que és veritat que algunes fonts mencionen forces irregulars cosaques i milícies, i de fet es pot argumentar que els russos en realitat posen sobre el camp de batalla uns 140.000, però els soldats regulars de l'exèrcit zarista són 112.000. Per tant, Napoleó té un avantatge numèrica, que també és un avantatge en militar. L'exèrcit francès segueix sent millor que l'exèrcit rus. En tot cas, Kutuzov, com que sap això, el que fa és fortificar la seva posició, i malgrat que la major part de mariscals de Napoleó li diuen, bueno, pues si Kutuzov ha muntat aquí una espècie de trinxeres, la rodegem i punto, sembla que Napoleó no va tenir el dia més inspirat, i algunes fonts ens comenten que aquell dia es trobava molt malament. Total, Napoleó decideix ordenar un assalt frontal contra les posicions russes. Les xifres de bales disparades aquell dia són també una autèntica bogeria. De fet, en aquesta batalla es posa sobre la taula la capacitat destructiva màxima que té la tecnologia militar de l'època. El resultat, sense allargar-me més en com és la batalla en si, que ja acaba un programa sencer, doncs no faré més spoilers.
Molt bé, ho deixem aquí, apuntat.
Exacte.
Després hi ha algú per algun oient que ens ho recull això i ens fa un llistat al final de temporada. Això, que també està bé, eh?
Resultat, dels 112.000 soldats russos, uns 45.000, el dia següent, l'exèrcit, el general Kutuzov, no és capaç de posar-los sobre el terreny de batalla. Això inclou, a més, el general Piotr Bagration, que es mor en aquesta batalla. Total, que Kutuzov, el dia següent, pot reunir uns 45.000 soldats al seu exèrcit. L'exèrcit rus ha sigut destruït gairebé, o la meitat de l'exèrcit rus ha sigut desintegrat, i l'exèrcit que queda pues segurament no és ni tan sols capaç de defensar la capital Moscou. El que sí que és veritat és que Napoleó ha perdut aproximadament uns 28.000 soldats. I a més, l'oportunitat d'acabar de destruir l'exèrcit rus, Napoleó al final del dia, els seus mariscals li supliquen que enviï la Guàrdia Imperial, que és la seva reserva d'elit, per acabar de destruir els soldats russos, i Napoleó es nega. Ell considera que si la Guàrdia Imperial desapareix, s'acaba el seu imperi, no?, una mica. Per tant, el resultat de la batalla és una gran victòria francesa amb un altíssim cost.
No obstant aquesta carnisseria que ens acabes de descriure, els francesos acaben ocupant aquestes posicions russes, però la pregunta és si tindran prou força, o seran prou forts, o tindran prou nombres, com per ocupar una ciutat tan important com Moscou.
Segurament el debat aquest Napoleó el té, el que passa és que Kutuzov li estalvia. Kutuzov decideix no defensar la ciutat. I es retira, i ordena, a més, l'evacuació de la ciutat. Sembla, a més, que tot això sense el permís del tsar. En tot cas, és una decisió que pren Kutuzov amb el governador militar de Moscou. Per tant, els francesos, el dia 14 de setembre, entren a Moscou. Entren a Moscou i al cap d'unes hores es posen en marxa el pla secret del governador militar de Moscou, que s'ha posat d'acord amb Kutuzov, que és destruir la ciutat. Els russos porten destruint, fent la política de terra cremada des de feia més d'un mes. Es fa el mateix. Es crema una part molt important de la ciutat, aproximadament, em sembla que és més d'un 30% de les vivendes que han destruïdes, i això provoca el caos. Napoleó porta uns mesos retenint com gossos rabiosos el seu exèrcit davant de la ciutat en flames. Napoleó perd el control completament del seu exèrcit durant uns quants dies. I hi ha el gran saqueig de Moscou, no?, que dura gairebé una setmana. Això no vol dir que l'exèrcit francès desaparegui, sinó que simplement durant 5 dies Napoleó ha d'esperar que els soldats descansin de robar, violar, assassinar els pobres russos que no han fugit de Moscou. A més, i aquí segurament és quan Napoleó comet el seu gran error, Napoleó aquí es torna a creure una mica la seva mentida, que és que el tsar al final en algun moment s'haurà de rendir. L'acabo de destruir, l'acabo d'ocupar la capital. Ara el tsar em demanarà firmar la pau. Així ho han fet l'emperador austríac uns anys abans, així ho ha fet el rei de Prússia uns anys abans.
Però, per què no?
Per què no ho hauria de fer Alexandre? Alexandre no té cap motiu per fer-ho. Alexandre està a Sant Petersburg, l'exèrcit rus està acampat al voltant de la capital russa, rebent reforços, i això és una anècdota que m'encanta. Hi ha un general, un mariscal francès, que observa com les unitats de cavalleria poloneses que acompanyen a l'exèrcit comencen a canviar les ferradures i se'n posen unes amb unes punxes molt estranyes. Els polonesos saben el que estan fent. Comença l'hivern i cal canviar les ferradures dels cavalls. Bé, estem a mitjans d'octubre, Napoleó porta un mes esperant i ningú li ha dit que sí, ens rendim.
I el general hivern a sobre, què és el que comença a fer Napoleó?
Jo tinc l'impressió que Napoleó un dia es lleva a Moscou, mira per la finestra i veu nevar. I diu, merda.
Me voy.
Ordena la retirada. Kutuzov, un inútil no és, i el que ha ordenat a l'exèrcit rus és encerclar la capital per totes les rutes possibles, menys per una, que és per la ruta per la qual Napoleó ha entrat a la capital. És a dir, desfent el camí i tornant, per tant, a Borodino i tornant... el càlcul de Kutuzov és que si hi ha poc menjar a l'estepa russa, encara n'hi ha menys per un lloc on acaben de passar més de 100.000 soldats francesos i més de 100.000 soldats russos. Llavors, Napoleó ordena la retirada i ja des del moment de la retirada hi ha una part de l'exèrcit que deixa de fer-li cas obertament. Sí que reté una part molt important de l'exèrcit del seu comandament, però a partir d'aquí es forma una espècie de columna de civils francesos sobre uns 50.000, es calcula que acompanyava l'exèrcit francès, i potser la meitat de l'exèrcit fàcilment, que abandona, segueixen a l'exèrcit amb tot el que han robat de Moscou, i de fet els dibuixos i els quadres tant francesos com russos són esperpèntics. Granaders de la Guàrdia Imperial amb abrics de visor de nobles russes que han robat de palaus de Moscou, no? Llavors hi comença això, doncs, ara sí la retirada de Moscou.
Jo suposo que aquesta és la imatge que ens sona una mica més de la campanya de Napoleó a Rússia. És el moment en què tenim l'exèrcit de Napoleó en retirada, desgastat, sense provisions, i amb un camí de tornada que se li posa al davant, que és absolutament desèrtic.
A més, en contra d'allò de l'enemigo que vive Puente de Plata, pues els russos saben que tenen els francesos a la seva disposició. Podria citar-vos testimonis molt bojos del que fa la cavalleria cosaca quan agafa un grup de soldats francesos en retirada. No és agradable. En tot cas, sí que és veritat que Napoleó no és una retirada d'estar. Napoleó ha de combatre per sortir del país en diverses ocasions. La batalla més famosa, la citaré només, és, i de fet segurament és l'última fita de gent militar de l'exèrcit francès i de Napoleó, és la creuar el riu Berezina, que és una cosa que passa entre el 26 i el 29 de novembre. És segurament l'última vegada que Napoleó és capaç de comandar les seves tropes sobre el terreny de batalla. A partir d'aquí, doncs, la imatge és una columna d'almenys unes 100.000 persones, algunes mantenint la disciplina militar, altres no, perseguides per llops, perseguides per cosacs, perseguides per l'exèrcit regular rus, i comptant que bueno, no hi ha res de menjar i que quan se'n va el sol, a l'hivern rus pot fer més de 50 graus sota zero. Mm. Amb la qual cosa, i això també hi ha alguns testimonis molt bèsties, d'oficials que es lleven al matí, ordenen al seu regiment posar-se en marxa i la meitat dels soldats no s'aixequen perquè s'han mort de fred durant la nit. Curiosament o no, aquestes circumstàncies les aguanten bastant millor els polonesos que cap altra unitat de l'exèrcit rus, francès. Jo crec que hi ha diversos elements aquí. Per una banda, és que els polonesos ja sabien quin pas s'hi donava el fred de l'exèrcit rus, i per altra, segurament, és que hi ha una part de la població polonesa de Rússia que els ajuda, no? Són polonesos, al final. Resultat de tot això, el dia 5 de desembre, les últimes unitats franceses comencen a entrar a Vilnius, per tant, surten de la Rússia històrica, Napoleó decideix que n'ha tingut prou, agafa un carro i aspira. Aspira a París, de fet.
Mare meva, quina intensitat. Molt bé, arribem ja a la part final d'aquest programa dedicat avui a Napoleó i a la seva aventura russa, però abans de plegar, volem treure algunes conclusions de tot plegat, Héctor.
Bueno, us dono números, si voleu, de com acaba això. A veure, la xifra que m'impressiona, crec que la primera xifra que s'ha de donar, és que, entre tot, es calcula que entre aquests mesos de 1812 han mort 1 milió de persones. Això què vol dir? I més concretament, eh? Es calcula que surten de Rússia uns 120.000 soldats de l'exèrcit francès. Això inclou els aliats, això inclou, és a dir, que d'aquell mig milió, d'aquells o gairebé 600.000 soldats que Napoleó ha reunit, només uns 120.000 abandonen Rússia. La major part d'ells polonesos, com he dit, i la major part d'ells també unitats de la Guàrdia Imperial Francesa, que com que Napoleó la tracta molt bé, les poques provisions que hi ha és la rep ell. Els russos han perdut perfectament uns 400.000 soldats, només 100.000 en combat, segurament. Els russos també pateixen el fred de l'hivern. I es calcula que, pues això, uns 50.000 civils francesos, que són els que acompanyen l'exèrcit francès, i com a mínim uns 50.000 civils russos, entre això, pues 400.000, 500.000 francesos morts, 400.000, 500.000 russos morts, 1 milió de persones mortes.
Déu-n'hi-do.
Si parlem de com afecta això a l'imperi napoleònic, això és la fi de l'imperi napoleònic. Jo fa una setmana estava explicant a classe als meus alumnes com acaba l'imperi de Napoleó, pues en gran part per això. Les guerres napoleòniques duren una mica més encara, entre 1814 i 13 encara hi ha combats, el fet, però, és que l'exèrcit francès està molt tocat, el que fa que Napoleó aconsegueixi aguantar encara una mica, i tots suposo que ens sonarà, 1814 Napoleó s'ha de rendir, els russos, els austríacs i els prussians envaeixen a França, ocupen París, Napoleó abdica, i més enllà de la seva entremaliadura de 1815 de tornar i la batalla de Waterloo, s'ha acabat l'imperi napoleònic.
Tim-pum. Molt bé, doncs sí que per parlar d'aquest programa d'avui hem hagut de tirar d'alguns llibres, d'alguna bibliografia que ens voldries comentar, oi?
Sí, i jo, si algú li interessa alguns dels detalls i les mil anècdotes de russos fent coses molt dolentes a francesos, jo recomano un llibre que es diu La tràgica marxa sobre Moscou, que és d'un autor nord-americà de pares polonesos, un senyor que es diu Adam Zamiowski. El recomano molt, trobo que és bastant divulgatiu i que explica fantàsticament aquestes operacions. I si parlem més de literatura, pues suposo que s'ha de recomanar Guerra i Pau, de Tolstoi, o alguna de les seves adaptacions cinematogràfiques, si ens fa mandra llegir-nos-el. I, tot i que no és santo dime d'emoción, sí que és veritat que el senyor Arturo Pérez Reverte té una novel·la que es diu La sombra de l'àguila, que va justament d'aquells 5.000 desgraciats...
Els que hem esmentat al principi,
exacte, oi? Exacte, d'aquells 5.000 desgraciats que participen en tot això i com se les enginyen per retirar-se uns pobres senyors de Càceres a Smolensk.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Héctor, per tornar aquí. Abans ho comptàvem, creiem que tercera o quarta vegada. Aquí al Portes de Troia, des d'allà fa uns quants anyets, sempre portant-nos temes que ens agraden als friquis que som del segle XIX, que som uns quants, cada cop estem, espero que som més, cada cop més. Doncs això, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
I ja saps que tens aquí el programa les portes obertes sempre que vulguis tornar.
Merci.
Albert Abril, moltes gràcies.
A vosaltres.
L'Adrià Tirado al control tècnic, el Carlos Lecegui amb les narracions i qui us parla, Sergi Rodríguez, i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.